A veure, el Fernando, perquè ja té parella, perquè si no, escolta, parla bé del seu camp professional, òbviament. Parla de cuina, parla de música i parla de política, també. Perquè resulta que avui fem referència, Fernando, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És el soci consultor de 6è grau, a banda de totes aquestes altres coses que he explicat, i des de fa... ha començat una col·laboració amb l'Altaveu. Ara enllaçarem d'aquí un momentet l'article al qual fa referència. Un article, jo l'he venut avui, t'ho he explicat abans, dient la política en majúscules, la política en minúscules, una brutal capsa d'odi manipulada i un hashtag. Avui reflexionem sobre precampanyes, campanyes, idees, demagògies i xarxes amb el Fernando Blanco, soci consultor de 6è grau. Un article que publiques, i ara dic, ara sortirà compartit, 3 dies abans de les dia de les votacions espanyoles.
Sí. A ver, el tema del empobriment del discurs és un tema que a mi me preocupa a títol personal des de fa molt de temps, no és una cosa nova. Y creo que afecta no només al discurso político, como te decía, sino también al discurso social. Uh-huh. A ver, això tot és un anàlisi meu a partir de la meva professió.
Recordem que és un article d'opinió.
Sí, sí, és d'opinió.
És l'opinió del Fernando.
Sí, sí, però està basat en una barreja entre la meva professió, els meus interessos, el meu dia a dia, i un tema de formació de que m'agrada la política i m'agrada la comunicació des de fa anys. M'he dedicat d'això dels últims 30 anys.
Comences dient, no? Que...
Clar, que això és parcial, però és fruit de la experiència. I jo el que crec és que tot això a partir de que avui no sé, estem hiperinformats, estem sobreinformats. Tenim o estem tal pluja d'informació i de continguts de tot tipus que nosaltres no arribem ja a consumir-los d'una manera analítica, sinó que necessitem són inputs. Nosaltres hem passat, i això hi ha molta literatura que parla, de que la gent va deixar ja de comunicar-se només per compartir. Ara tenim com una mena de dictadura del compartir, del share. Això el que fa és que en situacions polítiques, com poden ser eleccions o fets socials, com poden ser temes d'aquest que comencen a sortir a la premsa, la gent... arriba a conclusions a partir de hashtags. Parlant de hashtags en l'ampli espectre, sinó no només en el hashtag, sinó en frases molt curtes, conceptes molt curts, que tinguin poca profunditat. Com que al cap i al fi el que importa no és el que digui, sinó el que importa és la possibilitat que tu tinguis de traslladar-lo. Si le sumes a això el grau de complexitat que tenen les xarxes socials en les quals se ha transformat, o sea, la gran promesa de las charlas sociales era que al final, como posaba en el artículo...
Un gran fòrum d'idees, un
públic,
un lloc
personal,
poder compartir,
de tu
enriquir,
a tu.
Enriquir-se i enriquir.
Clar. I jo podia discutir amb un CEO d'una gran empresa o amb un candidat i podia parlar i estava obligat a parlar-me a mi. A partir del desenvolupament de la tecnologia, avui s'ha convertit en una cosa molt diferent fins al punt tal de que hem descobert, a partir de l'escàndol de Cambridge Analytica, de que els russos havien inventat una xarxa, veritables xarxes d'usuaris que conversaven entre ells només a efectes de crear el trending topic i que això arribés a les persones reals. A la qual cosa se trenca el paradigma de lo veritable. O sea, ja no és nada real, és que sigui veritable, simplement. I la gent comença a navegar.
Anem ajudant aquest senyor. Mira'l bé, que et farà una foto, perquè si esteu accionant després surt malament i ja, vale. Entretant, aguanto jo l'antena. Perquè m'agradaria que em permetessis que llegís un parell de coses literals, tot i que hi hem compartit tant en el Facebook com en el Twitter aquest link de l'Altaveu on parla d'això. Diu, la política, i ho escriu en majúscula, i diu la política en majúscules, en la qual es confrontaven idearis, conceptes més o menys complexos i propostes que podien interessar a ciutadans en majúscules, no a...
al partit.
S'ha convertit, des del moment que el camp de batalla va passar a les xarxes socials o al WhatsApp, en política en minúscules, on tot es redueix a hashtags, zasques, memes, frases curtes, fàcils de retuitar i compartir i poc més. Però després hi ha una crida, que jo crec que és la frase més contundent, que és la que tu poses, i en la que t'he de dir que estic 1000% d'acord. O sigui, jo ara m'he tornat, bueno, ja t'ho he dit alguna vegada, molt crític, amb el tema molt especialment de Twitter.
Sí.
I combrego 100% amb el que dius. I dius, la internet social, com dèiem, aquella fabulosa promesa de la dècada passada que democratitzaria encara més la pròpia democràcia, donant la possibilitat de participar lliurement a la ciutadania, compartint un espai públic obert amb els candidats per tractar-los de tu a tu, ha acabat transformant-se en una brutal caixa d'odi. I especialment jo estic d'acord amb aquesta última part de la
caixa d'odi.
S'ha prostituït. Em dóna la sensació... el que era una aspiració xulíssima, com dius tu, de d'enriquir-nos.
Democratitzar un espai. A veure, se ha prostituït perquè el hater, el troll, ha passat de ser una figura espontània en la qual era aquella persona que estava a l'atur, aquell adolescent, aquella persona major, aquell que tenia disponibilitat de temps i poca cosa a fer, que posava a parir a l'artista de la televisió, al polític que sigui, s'ha convertit en una professió. O sea, el troll, avui mateix, és part del laboratori electoral, en el cas de la política. Uh-huh. O sea, hi ha exèrcit de trolls que estan contractats per empreses que alhora estan contractats per partits polítics.
Que l'únic que vol és enfangar l'escenari. Sí.
I que avui trolean per el PSOE, o sigui, si parlem d'Espanya,
no
i per Vox.
No hi ha ideologia al darrere, són mercenaris.
No, són mercenaris. Ara que després això arriba, d'alguna manera, a un públic en què pot ser més permeable a la ideologia, clar. Sí. El que passa és que quan aquesta idea arriba al gran públic, ja arriba amb una càrrega emocional tan enviciada que comença a ser armes llencívoles. Ja no se discuteix. O sea, Twitter, lo que tú deies, Twitter ja comença a ser un espai en la única cosa que es tracta és d'insultar-se. Uh-huh. No, no hi ha un debat, és impossible fer un debat ja.
Mira, jo et volia comentar una cosa que significa bastant bé això que tu dius. D'entrada vull fer una pregunta prèvia. Si jo resulta que faig un Twitter fent una afirmació i veig que aquesta afirmació és errònia, que m'he equivocat, he de treure el tuit?
No.
O he de fer un altre dient, ho sento, m'he equivocat, no volverà a passar.
Jo faria la segona. Jo faria la segona davant la possibilitat de capturar.
Vale, t'explico per què. Resulta que una persona, que jo li tinc una admiració molt important en el seu camp professional, que és el Xavier Salamartín, profe als Estats Units d'Economia, un tio reconegut i tal, que després té ell la seva vessant ara, que és molt més de cara al procés sobiranista, és una de les cares més visibles. Conegudes i de les persones més participants, l'altre dia van donar els Premis Princesa d'Astúries. I resulta que hi van fer un acte, no sé on era, que van donar un premi a un senyor. Un senyor que va anar a buscar, era un crac, un matemàtic, em sembla que era, va anar a buscar el seu premi amb el llaç groc. I resulta que després sortien fotos de després, que la pròpia organització de l'acte havia posat, i resulta que ja no hi era el llaç groc. I resulta que ell va començar un tuit dient monarquia manipuladora, no sé què, no sé quantos, tal i qual. I aquest senyor té milers de seguidors i va tenir milers de comentaris. Molts d'ells, curiosament, no posava Joan López o Fernando Blanco ni Alex Itera, sinó el nen de no sé quantos, o sigui, perfils ocults. I vinga, i dale, i cada vegada anava la cosa més perquè la gent es va envalentonant, perquè si un diu una cosa grossa, l'altre la diu més grossa. I que ningú hi vegi cap missatge cap a banda o banda, jo descric un fet. Perquè el que m'interessa és el fet tècnic, no la ideologia darrere del fet.
I que pot aplicar-se a qualsevol espai.
Evidentment. Resulta que després surt el senyor i perquè ell es queixava de que això, li havien esborrat.
Photoshopiat.
I va sortir, tu saps el cas aquest, no? Va sortir el senyor i va dir, no, és que quan vaig baixar de l'escenari me'l vaig treure. Per tant, totes les fotos que em van fer després, jo no portava allà, jo només volia en el moment d'allò. Ningú em va demanar que me'l traiés, ningú, ha sigut una cosa meva. I jo em demano, què passa en tot? Amb el missatge del senyor, que no va dir ni asa ni bèstia ni res, i amb els milers, perquè em sembla que aquest senyor té milers de seguidors, i va tenir milers, tal com està el pati, pots entendre-ho, aquesta crítica tan furibunda, que resulta que era errònia.
Però és que d'això es tracta. La política minúscula avui, a les xarxes socials, es tracta de tirar el que Lenin crec que deia la idea força. És tirar una idea i que quedi ahí. No importa que sigui veritat o no. No importa.
Però això s'ho pot permetre una persona que és un profe...
Sí,
Units,
perquè va tot tan ràpid que ja te l'oblides. Tu lo estàs recuperant.
Però jo no me n'he oblidat, eh?
Ja, però...
Entenc que li importa poc, eh?
No, és que no li importi a tu. Li importaria si fossis tu per moltes persones. El que passa és que té moltes més persones que segueixen en aquesta. Ja vam parlar en algun moment. El cas de la... De lo que está pasando en Cataluña, está ple de fake news y está ple de noticias manipuladas, pero está basada en això. O sea, todos tiran de això, de una banda y de la otra. Y a partir de aquí, la gente está infantilizada. La gente la única cosa que necesita está esperando el tweet, el próximo tweet, la próxima bomba que yo pugui retuitejar. Súmale que ahora las televisiones se han convertido en segundas pantallas de las propias charchas, en la cual cosa es una retroalimentación permanente.
Bueno, te pongo un ejemplo. Tu vas rebre o vas veure segur una cosa que tècnicament era una meravella, com era el vídeo que va circular ahir, que es deia l'Equipo E.
Sí, absolutament.
Estàs d'acord que tècnicament era una meravella? Sí. Què estic dient? Segur que una majoria de gent que ens està escoltant o ens està veient segur que sap de lo que estic parlant. El equipo E era una paròdia de l'equip A, era un vídeo, dos minuts i pico. Quan dic que tècnicament era perfecte era perquè havien substituït les cares del Mr. T i de l'altre i de l'Aníbal i de no sé quantos, etcètera, per les cares dels cinc líders de les cinc formacions, Pedro Sánchez, l'Abascal, el Rivera, etcètera, etcètera. Estava tan ben fet, o sigui, tan ben fet, que dius, com pot ser que hi hagi aquesta perfecció tècnica? La reflexió que em va venir a mi quan una persona me'l va fer arribar, li dic, com no ens han d'enganyar? Si una cosa que està declaradament, que se sap, que o sigui, no pretén enganyar-te, pretén divertir-te, però es pot arribar a fer aquestes coses, com no poden fer que el senyor Obama digui que el seu propi Obama era un frau? Però és que es pot fer, això.
Jo aquest tema lo vinc seguint des de fa temps. Es diu deepfake, això. I és lo que ve. Tinc entès que alts nivells polítics i empresarials estan molt preocupats perquè el grau de perfecció que té aquesta tecnologia és tan alt que demà te pots trobar, abans de l'obertura de borsa, a un alt executiu dient alguna cosa i fent caure la borsa.
Sí.
I així te pots trobar un polític dient exactament el contrari i no hi hauria manera, no hi hauria manera de, en primera instància, detectar el frau.
Tenim un problema, company.
És un problema molt grau i estan molt preocupats. El deepfake. També el tema de la veu. Les captures de veu, les típiques que t'he punxat el WhatsApp o t'he punxat el que sigui, pot fer-se frau. Hi ha tecnologia, hi ha casos per ahí que només en 10 segons de la teva veu ja te poden replicar, per intel·ligència artificial, te poden replicar una conversa simple amb la teva veu. I me resultaria molt difícil dir que aquest que està parlant és l'Eli Giteras.
Clar, perquè ho és.
Perquè ho és. De fet, ho és.
De fet, ho és.
Perquè el que han fet és descompondre aquest 10 segons en unos i ceros i han refet la teva veu.
Hi ha una sèrie que es diu 911, no sé si l'has vist alguna vegada, que és un centre d'aquests d'urgències dels Estats Units, que és el 911, no? Resulta que un dia veien d'investigar la persona que rep els missatges, evidentment els reben i es graven per una qüestió de seguretat, i havia passat una cosa tan gruixuda que la policia anava allà... Bueno, van explicar com treballa aquesta gent sobre això que tu estàs dient, descomposant, traient, posant, analitzant, veient coses que hi ha en segon pla, això el Carmona també domina una mica, i dius, no m'estranya gens això que m'acabes de dir. A mi algú em pot gravar, o és igual, no cal que em gravin, això està penjat. I resulta que em pot fer dir el que no he dit.
Sí, sí, sí.
I això ara tècnicament és possible sí amb aquesta possible. Perfecció.
Sí, i va més. O sigui, i va més.
Doncs em fa molta por, Fernando.
A veure, ja comença. La ficció normalment, si no s'anticipa, prepara lo que ve. No? Pel·lícules com She, o la pel·lícula com aquella que té un nom d'una noia francesa que era un holograma. Aquest tipus de coses estaven anticipant lo que permet la tecnologia. Suma-li aquestes possibilitats, suma-li amb el Big Data. O sigui, el terreny que ve és molt complex. I per això, jo el que sempre faig una crida, i faig una crida en el meu petit univers, o sigui, la crida la faig el meu fill de 5 anys, és que mai no perdi l'esperit crític. Perquè al cap i a la fi...
Així acabes l'article.
Sí, és que al cap i a la fi és això. O sigui, no importa que hi hagi tecnologia o no hi hagi tecnologia. El problema és que ara la política i lo social, moltes vegades vehiculitzat per les xarxes socials, estan tenint comportaments sectaris. No s'accepta el sentit crític, no s'accepta la crítica. Has de seguir a pie juntillas aquest discurs o queda fora.
A mi em van dir un dia en un missatge públic a les xarxes, em van dir, per un comentari que vaig fer, absolutament escèptic, absolutament, però que parlava, evidentment, d'un tema d'actualitat com és el procés, Àlex, treu-te, posa't el llaç groc. Però per què me l'he de posar? Perquè dic una persona que tenia raó en un comentari, jo vol dir que estic d'acord amb tot el que diu aquesta persona, no? He dit que estava d'acord amb aquest comentari. Dic, però no és per això que parlem i interactuem i que jo contesto i tal. Dic, no he fet jo cap jurament davant la Bíblia, ni he vingut al fiscal general dels Estats Units a dir-me allò, help me God, i aquestes coses.
És que justament aquesta arribada massiva que està passant, perquè això passa a tot Occident, no passa només a Andorra, a Espanya, a França, no passa a tot Occident, de l'arribada dels populismes d'extrema de dreta i d'extrema esquerra, obeeixen exactament això, a que siguis part de... No se acepta que sigui escrit, no se acepta que tu... Si tu estàs a mi, la equidistància ara és una mala paraula. I és un problema, perquè justament amb el repte tecnològic que tenim per davant hem de desconfiar de tot i no acceptar-ho tot.
Mira, sempre havíem dit que Avui en dia el repte que teníem els que som pares i tenim canalla, el meu fill és bastant més gran que el teu, però bé, també estaria afectat per aquestes coses, és ensenyar-los a discriminar la informació. Però jo quan feia aquest comentari anava amb el lliri a la mà i parlava sobre coses que eren falses però no eren malintencionades. Jo dic, avui en dia per fer un treball, crec que algun cop amb tu aquí davant també ho he dit, la regió de Múrcia, per exemple. Ara, la meva època era la regió de Múrcia, ara és la comunitat autònoma de Múrcia, no? Doncs resulta que jo havia d'anar a casa la meva tieta, que tenia una enciclopèdia de nassos, havia d'anar a buscar aquell parent que també, o aquell amic que sé que l'estiu havia anat a Mazarrón perquè tenia unes fotos que jo podia agafar, me les retallava, feia una cartolina, no sé què, no sé quantos. Avui en dia, jo deia, el meu fill fa així, clic, i aconsegueix un milió d'informació molt més important que la meva. Però informació bona, informació no contrastada, però no malintencionada. Jo mai em referia a això. I ara, en canvi, m'estic trobant, per això dic, estic tan en la línia amb el teu article, estic veient mala llet, mala baba. O sigui, una capsa, com diu, una brutal capsa d'odi.
Per a mi hi ha un cas que van tractar en alguna secció amb tu, que a mi em va resultar fascinant, que era Estat Islàmic. Estat Islàmic havia aconseguit parasitar, perquè el terme era parasitar, el hashtag. I tu dius, com pot ser que la gent sàpiga tan ràpid de les decapitacions i aquestes barbaritats que feia? Perquè era el Mundial, o era l'Eurocopa, una cosa així. I és el que feia, era entraven en el flux d'informació de l'Eurocopa amb el hashtag. I te menjava la informació. O sea, arribava igual. L'objectiu és que arribés la informació. La resta no importava, era que arribés. I era pujar sobre un canal que era teòricament neutre, podies entrar directament, entonces tu podies colar qualsevol cosa. Sortint de la cosa sagnant i el terrorisme i tal, qualsevol idea pot passar-la parasitant la informació. I és el dia a dia avui. O sea, estàs tan sobreestimulat, tens tantes coses, o sea, tens una barreja tan bèstia de informació que moltes vegades no tens capacitat. I no és perquè un sigui, tingui capacitat cognitiva reduïda. No, és que no tens la possibilitat de discriminar de tota la informació que tu tens. I és el que dius, t'acabes menjant i fent circular informació falsa. Uh-huh. I és de cada dia.
No, això és que... I a mi el que em aterroritza és el que acabes de dir, que això va més.
Va més.
Perquè és que jo hi em vaig quedar parat, o sigui, vaig riure molt amb això de l'Equipo E, perquè està molt ben fet. Està molt, molt humorísticament fet, és el que vol. Surt al principi directament el que tu dius deepfake, vull dir, ells mateixos no intenten...
No, clar, no me faltaria.
Ni enganyar, ni res. Però, ja et dic, la reflexió, una persona que em va enviar el missatge, li vaig dir això, dic, com pot ser que no ens enganyin amb el que vulguin si això té aquesta perfecció tècnica? I em va dir, vols creure que és l'única persona que m'ha contestat això? I dic, pues a mi em preocupa molt.
Però si en les pel·lícules ja actuen artistes, actors morts. Uh-huh. Posa la cara només.
Bueno, parlàvem que la Whitney Houston està a punt de començar una gira.
Sí, i en holograma, no?
L'altre dia era algú de l'òpera, te'n recordes, Carmona, de qui era? La Maria Callas.
En holograma.
Sí.
Roy Orbison també. Sí, Orbison sí. Va ser una gira...
Ja, però una cosa puntual és Nat King Cole i la seva filla, Natalie Cole,
sí,
que en un moment donat cantin una cançó tal, vale, però que faci una gira a Whitney Houston, a veure si es plou.
Però veus, és que tornem al principi del tema, l'empobriment del discurs polític fa que Mélenchon ha fet part de la seva campanya electoral a França amb hologrames. O sigui, ja el polític ni tan sol no li importa estar de cos present davant del seu electorat. Eso no deben posar una figurita pintada. O sea, es preocupante, pero no desde el punto de vista del político, desde el punto de vista del público. El público ha perdido la capacidad crítica. Esta es la crítica que yo faig.
Deixa'm acabar amb l'últim paràgraf, perquè és el paràgraf on jo, evidentment, em sumo en aquest desig que té el Fernando i que expressa de cara al seu fill. Jo ho desitjo cap al meu i cap a tots. Vull dir, aquí, tret del Xavi, tota la gent de l'equip del programa, tenim crios i jo crec que aquest desig el compartim tots. Diu el Fernando, perquè a més em sento identificat també amb la primera línia. Soc d'una generació que ha viscut les dues realitats, l'analògica i la digital. I es pot permetre gran part d'aquests excessos d'innocència que avui ens fan viure en l'actual espai polític ximple i empobrit. Però, i aquí expresses el desig, desitjo que el meu fill i la seva generació puguin tornar a tenir un esperit més crític on defensin i lluitin per sentir-se ciutadans i no simplement part de la tribu digital o no. Per tant, desenvolupem l'esperit crític, discriminem el gra de la palla i dubtem de tot. Que és una mica engorrós, la veritat, però el temps s'aconsella tenir aquesta actitud, no?
Tenim un dèficit de temps i la gent el que fa és a tiro fixe. Uh-huh. Des del buscador que utilitzes, eh?
Ja, sí, sí. Jo...
La informació és del buscador que utilitzes.
Ja t'he explicat un dia quan una persona em va dir quin cercador fa servir tu el Google? Diu, I trobes? Dic, sí, trobo el que vull. Diu, no, trobes el que vol Google. I dic, ostres, quanta raó tens.
Clar, i és brutal, eh? Si t'ho poses a pensar.
Fernando, que està molt bé. Tornarem Gràcies. A veure alguna delicatessen.
Tindrem, però...
Tindrem més delicatessen, no? Jo crec que ha estat molt bé, la veritat. I recomanarem que la gent escolti aquest podcast d'avui. Una abraçada, Fernando.
Gràcies.